Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dijous 25 de gener del 2024, una jornada que comença amb el cel serè, pràcticament sense núvols al territori, amb temperatures en positiu però amb una sensació tèrmica de més fred. Quins valors hi ha ara mateix? Aniol Puigverd, bon dia.
Bon dia, Joel. Doncs avui ens llevem amb un grau negatiu a Vall de Núria, 3 graus a la Vall d'en Bas i a Mieres, 4 a Das i a Vic, 5 graus a Ripoll, Ribes de Freser i Molló, 7 a Olot, Sant Feliu de Pallerols, Camprodon i Girona, 8 graus a Castellfollit de la Roca, a Santa Pau, a Banyoles i a Roses, i 9 a Anglès i a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
Avui molt pendents del termòmetre perquè tornarem a tenir registres rècords o propers als rècords. Ahir, per exemple, un parell de rècords. A Núria, des de l'any 1998 no hi havia hagut un dia tan càlid, amb 15 de màxima a tocar dels 2.000 metres. La Vall d'en Bas, mínima 1 sota 0, però la màxima 23 graus, també rècord des de que es va instal·lar aquesta estació. Bé, poques glaçades, només, per exemple, a Das, a l'aeròdrom, 3,5 sota 0, a Camprodon, 0 graus, màxima 19, a Olot, mínima 2, màxima 21, a Vic, mínima 2, màxima 20, i també a Mieres, atenció, mínima 1 positiu ahir i màxima de 23 graus, altíssima. Per tant, avui més valors de 20 a 23, 24 graus també cap al Gironès, pendents d'algun rècord, fins i tot també cap a la Selva. Alta muntanya, evidentment, amb temperatures positives de matinada, fins tot al matí d'hora al voltant de 8 o 10 graus cap als 1.700 metres. Tot això amb sol, boidina, algun petit banc de boira cap a Osona, poca cosa, i el sol s'imposarà a la tarda amb núvols prims. Tampoc canvia el temps divendres. Sembla que la temperatura doncs, es mantindrà molt alta, novament propera a rècord. Però el cap de setmana la temperatura baixarà una mitjana de 5 graus, farà temperatura alta, una mica de calor, però ja no parlaríem de rècord. Sempre amb anticicló, amb bonança, boires matineres i fins i tot diumenge algun banc de boira prop del mar.
Una part important dels alcaldes de la Garrotxa es mostren indignats per les decisions que pren l'Agència Catalana de l'Aigua en relació amb la sequera. Sense anar més lluny, a Maià i Argelaguer, com bé sabeu, no en tenen perquè se'ls multa i no se'ls ajuda. Altres pobles, com per exemple Sales de Llierca, que critiquen que tardin tant a arribar a les subvencions. A Sant Aniol de Finestres, l'alcalde Francesc Oliveres és més contundent.
Des de l'ACA jo ja no hi crec, perquè l'ACA ens està posant multes a tots i està fent una gestió del territori fatal, perquè tenim unes rieres que el dia que torni a venir una altra glòria pot ser que la riera passi pel mig del poble més de passar per fora. Ho gestionen? No. No. Qui ho ha de gestionar? Els veïns.
I no deixem de parlar d'aigua, perquè Sales de Llierca ha instal·lat comptadors telemàtics a 60 cases del municipi per tal de poder preveure abans possibles fuites.
És una de les darreres millores que ha fet en la seva xarxa d'aigua, en què també destaca la col·locació d'una vàlvula motoritzada al dipòsit, que permet aturar automàticament el consum d'un punt concret de la xarxa quan aquest falla i així no buidar i malgastar el dipòsit.
L'alcalde és en Miquel Palomeres.
Això facilita molt el tema de lectures de comptadors, però també ens dona un fet important, que és que quan hi ha alguna fuita en alguna casa i veiem que en un sector determinat doncs, està consumint més aigua del que tocaria, doncs en aquell moment fem una lectura ràpida dels comptadors d'aquella zona i veiem si n'hi ha algun que estigui consumint des de fa moltes hores, i amb la qual segurament ajudarem doncs, en aquells veïns a dir: ei, teniu algun problema a casa, teniu alguna fuita, mireu-ho. De fet, això ho vàrem instal·lar el mes de setembre i ja n'hem detectat alguna, i per tant això també ajudarà doncs, a minimitzar les fuites domèstiques.
A Ripoll, Alternativa per Ripoll exigeix la dimissió immediata dels regidors Barranqueres i Sant Andreu pels comentaris homòfobs, masclistes i racistes a les xarxes socials i que ahir denunciava públicament el Periódico de Catalunya. Per cert, que el Departament de Salut investiga si al cap de Ripoll hi ha hagut mala praxi en l'atenció d'urgència a persones immigrants sense empadronar.
A partir d'una denúncia en un rotatiu, algunes famílies asseguren que no van ser ateses i revisen els procediments aplicats.
A Can de Bànol han decidit regularitzar l'empadronament al municipi i ho estan fent des de fa mesos, abans de la polèmica ripollesa. I ho fan en primer lloc després de detectar casos de pisos amb situacions de sobreocupació.
La intenció és actualitzar les dades per tenir una radiografia real de l'habitatge. Els empadronaments han centrat el debat públic des de fa una setmana i la Generalitat explica que tothom s'ha de poder empadronar.
La Intersindical convoca una vaga de 24 hores l'últim dimecres de cada mes a la Fundació MAP de Ripoll.
Denuncien la situació de precarietat laboral dels treballadors del centre especial.
I entre altres actuacions tenen prevista una manifestació l'últim dia del mes de gener. El nou curs de llauneria i electricitat de la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès sorgeix d'una demanda del sector empresarial de la comarca d'incorporar professionals en oficis.
En una primera convocatòria es va oferir la possibilitat de formar-se en fusteria i de mica en mica el projecte es va desenvolupant per arribar a altres col·lectius.
D'altra banda, la comprensió lectora es converteix en un dels reptes immediats per millorar en matèria d'educació.
I és que aquest dimecres 24 de gener s'ha celebrat el Dia Mundial de l'Educació. Des de l'àrea d'Educació i Cultura d'Olot destaquen que després de molts informes és prioritari millorar en aquest aspecte.
Hi ha novetats en les obres del desdoblament de la línia R3 de Rodalies.
La circulació es recobrarà el pròxim diumenge 4 de febrer, encara que els treballs no han acabat.
L'Hospital d'Olot fa la primera donació de teixit gestionada i coordinada des del mateix centre.
Fins ara s'havia de traslladar el cos a altres centres com el Trueta de Girona o el Santa Caterina de Salt.
L'Ajuntament d'Olot otorgarà el pròxim 9 de març la medalla de la ciutat al fundador de la Fageda, Cristóbal Colón.
Ho ha anunciat aquest dimecres Pep Berger, segons l'alcalde de la ciutat, se l'entrega aquest reconeixement al màxim responsable de la Fageda per la seva trajectòria i per l'impacte positiu que ha tingut.
El cau de la Guilla celebra el seu primer aniversari i ho fa amb bona nota.
És la valoració que en fan les responsables de la iniciativa adreçada als infants.
I anirem també a Camprodon perquè el cinema busca nous socis per garantir el seu futur. Els seus responsables diuen que si fossin una sala comercial ja haurien tancat.
I és que la falta d'espectadors joves i el relleu generacional a l'associació són alguns dels reptes.
Futbol, el Garrotxa acaba la primera volta com a clar candidat a ascendir a segona catalana.
El Montagut, el Castellfollit i la Canya lluitarien per posar tercera en el nou play-off d'ascens. El Sant Jaume Olot B es manté a la zona tranquil·la de segona catalana. La segona volta arrencarà aquest cap de setmana en el futbol territorial.
D'altra, escoltem precisament l'Eduard Uller, és l'entrenador del Club Poliesportiu Sant Joanenc, que considera que té molt de mèrit la temporada que està fent el seu equip.
Bueno, molt bé, estem molt contents. Crec que haver pujat l'any passat i fer el que estem fent doncs té molt de mèrit. Estem fent un bon futbol, estem competint molt bé, de veritat, i esperem seguir així. És molt complicat, és una lliga molt, molt difícil. El primer pot guanyar l'últim i l'últim pot guanyar el primer. I nosaltres el que fem és això, competir, no mirar més enllà, sinó el que fem és competir partit a partit.
El campió d'hivern, el grup 3 de tercera catalana, té accent del Ripollès.
El Club Esportiu Badesenc ha sigut el millor equip de la primera volta a la Lliga, sobretot pel seu gran rendiment a casa, on només han perdut dos punts. Els homes de Jordi Morera afronten la segona part de la temporada amb la voluntat de lluitar pel títol.
És que ara ja tots els camps són complicats i cada partit serà una final. Volem estar dalt i lluitar pel que volem, toca patir cada cap de setmana.
I l'hoquei Olot enceta la segona volta a la Corunya amb la missió d'aconseguir la primera victòria fora de casa.
Els olotins visiten la pista de l'Ordes aquest dissabte a les 8 del vespre. Després d'encadenar 4 partits sense guanyar, els de Miqui Ràfols es veuen obligats a canviar la dinàmica si no volen caure en la zona calenta de la classificació. Els nous jugadors seniors del conjunt olotí viatjaran a Terres Gallegues.
Sabem que és complicat perquè surts molt aviat al dematí, trenques una mica el que normalment són les rutines de partit perquè hi ha aquest desplaçament lluny, però bueno, amb totes les ganes del món de sumar la primera victòria fora de casa.
Ara són les 8:08.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Alguns alcaldes de la Garrotxa comencen ja a manifestar el seu malestar amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Es mostren indignats per les decisions que està prenent l'entitat en relació al problema de la sequera.
Home, i Argelaguer, com bé us hem explicat en aquest informatiu, no entenen per què se'ls multa i no se'ls ajuda. Altres pobles, com per exemple Sales de Llierca, critiquen que tardin tant a arribar a les subvencions. L'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, va més enllà i diu que l'ACA està descuidant per complet la neteja de lleres del riu.
Ha parlat amb tots ells en Gerard Puigdemont.
Fa unes setmanes, l'Agència Catalana de l'Aigua va posar una multa de 5.300 euros a Maià de Montcal i una altra de 3.600 euros a Argelaguer per consum excessiu d'aigua. Independentment de la multa, des de l'Ajuntament de Maià criticaven les poques ajudes que reben per part de l'ACA per solucionar problemes de fuites, mentre que des de l'Ajuntament d'Argelaguer creuen directament que l'ACA no es tancarà amb bé el problema actual. En parlen Tavi Casadevall, alcalde de Maià de Montcal, i Guillem Ballaz, alcalde d'Argelaguer.
És la pròpia administració que et multa, algú no funciona, no? I a més en retardeu el període de resolució. Tot això sumat fa que nosaltres no tinguem ni mitjans ni recursos per poder fer front a aquests problemes d'aigua.
Per mi, la política és equivocada, és a dir, hi ha pobles que han fet la feina d'intentar reduir fuites i tot això, però no d'ara, eh? Vull dir que aquí a Argelaguer va començar a fer tot el tema de substitució el 2016, i no es mira això, sinó senzillament es miren uns números sobre el paper, sense tenir en compte cap mena de circumstància ni de res.
A Sales de Llierca no han estat multats per l'ACA per consum d'aigua, però el seu alcalde, Miquel Palomeres, critica la quantitat de temps que arriben a tardar per fer actuacions que ajudarien a optimitzar encara més els recursos hídrics.
Ens estranya a vegades és que es tardi tant a resoldre. En el cas d'ara de l'ACA, doncs, tenim aquesta ajuda demanada des de l'estiu. Nosaltres comptàvem que a finals d'any ja tindríem resposta per poder canviar aquest tram de canonada que ens és molt interessant de poder canviar, i ara la resolució que hem rebut és que s'autodonen 5 mesos més per poder fer aquesta resolució. Per tant, home, nosaltres demanaríem a l'administració superior una mica més de celeritat a l'hora de resoldre els problemes i que puguem fer les inversions des dels ajuntaments el més de pressa possible.
A Sant Aniol de Finestres estaven en números verds de consum d'aigua, però segons el seu alcalde, Francesc Oliveres, després de sumar-hi el consum de les indústries, els ha situat en números vermells. Oliveres encara és més dur amb l'ACA i deixa entreveure un problema del qual assegura que es parlarà un cop tornin les pluges.
Des de l'ACA jo ja no hi crec, perquè l'ACA ens està posant multes a tots i està fent una gestió del territori fatal, perquè tenim unes rieres que el dia que torni a venir una altra glòria pot ser que la riera passi pel mig del poble més de passar per fora. Ho gestionen? No. No. Qui ho ha de gestionar? Els veïns.
Indignació per part d'alcaldes de pobles petits que se senten lluny d'una administració que creuen que el que hauria de fer, en lloc de multar o dificultar les seves actuacions de millora, és ajudar-los i anar tots de la mà.
Ens quedem a Sales de Llierca perquè han instal·lat comptadors telemàtics a les 60 cases del municipi per preveure possibles fuites.
És una de les darreres millores que han fet en la seva xarxa d'aigua, en què també destaca la col·locació d'una vòvula motoritzada al dipòsit que permet aturar automàticament el consum d'un punt concret de la xarxa quan aquest falla i així no buidem el gastar el dipòsit.
A Sales de Llierca han completat la instal·lació de comptadors d'aigua telemàtics a les 60 cases que té el municipi. Es tracta d'un sistema de comptatge més eficient i que no requereix obrir l'arqueta cada cop que es vol fer una comprovació o per detectar una anomalia, ja que en un radi de 500 metres un lector capta la informació. L'actuació ha costat uns 10.000 euros i s'ha fet gràcies a ajudes de la Diputació de Girona. En parla Miquel Palomeres, alcalde de Sales de Llierca.
Això facilita molt el tema de lectures de comptadors, però també ens dona un fet important, que és que quan hi ha alguna fuita en alguna casa i veiem que en un sector determinat doncs està consumint més aigua del que tocaria, doncs en aquell moment fem una lectura ràpida dels comptadors d'aquella zona i veiem si n'hi ha algun que estigui consumint des de fa moltes hores, i amb la qual segurament ajudarem doncs en aquells veïns a dir: ei, teniu algun problema a casa, teniu alguna fuita, mireu-ho. De fet, això ho vàrem instal·lar el mes de setembre i ja n'hem detectat alguna, i per tant això també ajudarà doncs a minimitzar les fuites domèstiques.
Recentment, l'Ajuntament també ha completat la col·locació d'una vàlvula motoritzada al dipòsit d'aigua del poble, que permet aturar el seu funcionament en cas d'avaria o de fuita important, impedint que quan es produeix una incidència el dipòsit es buidi i dels 300.000 litres que encabeix només se'n pugui escapar un 25%, a més de poder aturar només el circuit d'aigua de la casa afectada i no haver de deixar la resta del poble sense aigua. L'actuació, també finançada per la Diputació, ha costat uns 6.000 euros.
En un minut ens plantem ja al punt exacte d'un quart de nou.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Continua la polèmica, Ripoll. Alternativa per Ripoll exigeix la dimissió immediata dels regidors Guillem Barranqueras i Albert Santandreu, d'Aliança Catalana, pels comentaris homòfobs, masclistes i racistes a les xarxes socials. Ho ha denunciat el Periódico de Catalunya aquest dimecres. L'article ensenya captures de pantalla en què es poden veure publicacions a les xarxes clarament homòfobes, amb comentaris pejoratius envers la sexualitat de les persones LGTBIQ+, on s'hi aprecien també paraules masclistes i pejoratives envers les dones, i on es proposa pugnen estirabots racistes. L'Assemblea de l'Alternativa per Ripoll, per aquest motiu, demana la dimissió dels dos regidors, que no només estan a l'equip de govern, sinó que també són tinents d'alcalde. Diuen, des de l'entitat, que creuen que són missatges que promouen els discursos d'odi per part dels representants de l'equip de govern de l'Ajuntament de Ripoll, i tenint en compte, afegeixen, que d'una banda són el segon tinent d'alcalde i per l'altra el regidor d'Educació i Cultura, consideren que són missatges contraris als valors que representen, diu l'entitat, com a societat i com a ripollesos. Són paraules textuals de la nota informativa que han difós i de la qual avui en tindrem més detalls. Mentrestant, tot això passa el mateix dia en què el Departament de Salut investiga si al cap de Ripoll hi ha hagut mala praxi en l'atenció d'urgència a persones immigrants sense empadronar. A partir d'una denúncia d'un diari, algunes famílies asseguren que no van ser ateses i revisa els procediments aplicats. Ens ho explica en Jordi Altesa.
El Departament de Salut ha confirmat a Televisió del Ripollès que ha obert una investigació sobre els procediments aplicats en una sèrie de casos concrets denunciats pel diari El Periódico al cap de Ripoll. En un comunicat, el departament explica que s'ha recordat als centres públics de tota la comarca, i en especial a l'ambulatori de Ripoll, que cal oferir l'atenció urgent a tothom que ho demani. També ha demanat que reforcin la comunicació amb els ciutadans per informar dels procediments al respecte. El Departament de Salut recorda que té establert un conveni amb la Creu Roja per expedir la targeta sanitària en casos de vulnerabilitat.
I tot això passa després d'una setmana que s'aixequés la polèmica sobre els empadronaments a Ripoll. A Can de Bànol han decidit regularitzar l'empadronament al municipi. Hem de deixar clar que ells van començar-ho a fer ja fa uns mesos, abans de tota aquesta polèmica. Ho ha fet en primer lloc després de detectar casos de pisos amb situacions de sobreocupació. La intenció és actualitzar les dades per tenir una radiografia autèntica de l'habitatge. Els empadronaments han centrat el debat públic des de fa una setmana i la Generalitat explica que tothom s'ha de poder empadronar.
Can de Bànol ha decidit posar ordre al padró municipal per poder tenir una fotografia real de quanta gent viu al municipi. Una decisió presa per tal de fer front a problemes detectats de sobreocupació i casos de gent que ja estava empadronada però que no hi vivia. El govern municipal considera clau poder regularitzar-ho. Oriol Lázaro és l'alcalde.
Aquí la primera mesura que vam adoptar ja fa uns mesos és regularitzar tots els empadronaments, és a dir, repassar aquells empadrons que diguem que ja han caducat o que no són vigents. Per què? Doncs perquè aquella persona no viu en el nostre poble avui per avui, sinó que o bé va marxar o bé va ser un empadronament, aquells pisos que se'n diuen pisos patera, mal dit, no? Doncs hi havia algun cas d'aquests i això ja s'ha anat regularitzant. Per tant, el primer que hem fet és posar ordre.
Un padró regularitzat és clau pel consistori per saber com està l'habitatge al municipi i poder saber quants n'hi ha de buits. El consistori farà servir eines digitals per tal de tractar la informació i saber on s'empadrona la gent.
I alhora també ens ajuda a tenir un mapeig, que es diu, una radiografia, de com tenim l'habitatge al nostre poble. Quants habitatges hi ha buits, disponibles, que podrien accedir persones a viure-hi. Amb aquesta eina, el que ens ajudarà també és saber aquella persona que ve a empadronar-se a on anirà a padronar-se realment, amb quines condicions, perquè tot això ho estarem articulant a través d'una plataforma digital que resideix en el propi ajuntament.
Precisament sobre l'empadronament, la Generalitat admet que hi pot haver un cert decalatge entre l'obligació d'empadronar i les comprovacions que es vulguin fer. Tot i això, manifesten que són comprovacions de que efectivament es viu al lloc indicat, però el padró ha de ser una eina per saber qui viu realment a cada lloc.
I ens quedem a Ripoll perquè la Intersindical convoca una vaga de 24 hores, l'últim dimecres de cada mes, a la Fundació MAP de Ripoll, denunciant la situació de precarietat laboral dels treballadors del centre especial.
La Intersindical, que és el sindicat majoritari del Comitè de Treballadors de la Fundació MAP de Ripoll, ha decidit convocar una vaga de 24 hores l'últim dimecres de cada mes. La primera serà aquest 31 de gener i l'objectiu és denunciar la precarietat laboral dels treballadors del centre especial de treball. En un comunicat, el sindicat denuncia el fet que no s'estigui aplicant el 100% del salari mínim interprofessional als treballadors que, segons diuen, tampoc estan cobrant els triennis. A més, lamenten que se'ls etiqueti com a treballadors de baix rendiment. Una paradoxa, diuen, que quan es tracta d'una fundació que s'omple la boca parlant d'inclusió social i igualtat d'oportunitats. La fundació dona feina a més de 300 persones.
Bé, doncs així estan les coses a la Fundació MAP. Mentrestant, es busquen alternatives, es busquen solucions a la falta de professionals, diguem-ne, d'oficis clàssics. Per això, s'ha engegat un nou curs de llauneria i electricitat. L'ha impulsat la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès i parteix d'una demanda del sector empresarial de la comarca d'incorporar professionals en aquest àmbit. És una primera convocatòria que es va oferir la possibilitat de formar-se en fusteria i de mica en mica el projecte es va anar desenvolupant per arribar a altres col·lectius. L'objectiu és cobrir la demanda que pateix la comarca i de moment sembla que per part de la ciutadania també hi ha interès, si és que ja hi ha una desena d'inscrits. Ens ho explica la Judit Lechon.
La UIR ha engegat un nou curs centrat a la llauneria i electricitat. Amb la voluntat de continuar oferint formació en oficis, la patronal i el Consell Comarcal han impulsat aquest mòdul on ja hi ha una desena d'inscrits. El curs anterior va ser de fusteria i gràcies a l'èxit que va tenir, l'objectiu és anar engegant formacions d'aquesta tipologia tenent la demanda que hi ha a la comarca de part del sector empresarial. Xantal Pérez és la consellera de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Ripollès.
Parteix del Pla Ripollès 2030, que ve arrel dels diners que van arribar post-Covid i que es va fer aquesta anàlisi, no?, per veure què necessitava el territori, què necessitava la gent i que és molt participat precisament per veure com podem tirar endavant com a comarca de muntanya que som, no?, i quines necessitats teníem específicament.
Després d'haver fet una anàlisi sobre la situació empresarial a la comarca, s'ha detectat una manca de professionals en oficis. Bona part dels que hi ha ara en actius s'estan a punt de jubilar i no hi ha relleu per part dels més joves. Eudald Castells és el president de la UIR.
Això respon a una necessitat sentida, no només de les empreses, però sobretot de les empreses, de realment de trobar professionals doncs, en els diferents àmbits, en fusteria, ara avui fem llauneria, segurament també amb el món del manteniment mecànic també fa falta, i les empreses realment se'n senten molt, i lògicament la UIR el que no podem fer és no tenir en compte aquestes necessitats.
El projecte respon al propòsit de tirar endavant l'escola d'oficis que està gestant la UIR, un centre que encara no té un espai assignat, però que de mica en mica es va desenvolupant oferint formació en oficis. Xavier Coromina és el gerent d'Euromat.
Ens falta que entre tots anem a sumar i que realment demostrem que falta molta gent a tot el sector, que a més és un sector que es pot guanyar molt bé la vida, tot el jovent, tota la gent que s'incorpori, perquè durant molt temps el que ha passat és que ens ha semblat que tothom tenia ser universitari. I aquí doncs, està molt bé que la gent tingui cultura, que tingui formació, però evidentment l'ofici és el futur.
L'empresariat té una necessitat creixent d'incorporar professionals en oficis i els cursos de la UIR són un ajut per formar futurs treballadors i cobrir les demandes del sector.
No deixem encara les qüestions lligades amb el món educatiu perquè la comprensió lectora es converteix en un dels reptes immediats per millorar en matèria d'educació.
Aquest dimecres 24 de gener s'ha celebrat el Dia Mundial de l'Educació. Des de l'àrea d'Educació i Cultura d'Olot destaquen que després de molts informes és prioritari millorar en aquest aspecte. També remarquen que des dels municipis es poden utilitzar eines per tenir una educació de qualitat.
Informa Roger Isern.
L'article 26 de la Declaració dels Drets Humans recull que tota persona té dret a tenir una educació digna al llarg de la seva vida. Aquest dimecres, precisament 24 de gener, s'ha celebrat el Dia Mundial de l'Educació amb l'informe PISA com a gran protagonista dels darrers dies en matèria educativa a casa nostra. Les xifres demostren que el nivell educatiu no és el millor dels darrers temps i que hi ha diversos aspectes a millorar. Un d'ells és la comprensió lectora. Pel que fa a nivell local, des de l'àrea d'Educació i Cultura d'Olot, consideren primordial l'educació pel present i també per un futur. El seu gerent és Ricard Sargatal.
Els futurs anys, no? Ja siguin dels infants doncs, quan siguin grans o bé de les persones grans, els nostres, en funció de l'educació que tenim o que adquirim al llarg de la nostra vida, podem tenir un futur o un altre. Això com a societat ho tenim claríssim. El que no tenim tan clar, i per això dius aquests va i ve polítics, és quines són les matèries que hem d'impartir per garantir segurament aquest èxit futur o perquè tot allò que aprenguis et sigui útil el dia de demà.
Pel que fa a les competències, també expliquen que els recursos en educació hi són. A nivell d'Olot, la tècnica d'educació Montse Riera explica que ha de quedar molt clar que es proporciona des de la Generalitat i el que es pot fer, també a nivell local.
Com ens vinculem, com entrellacem esforços, tenint clar que hi ha unes coses que són del departament i que, per tant, és la seva responsabilitat, però d'altres que des del municipi doncs, podem ajudar a que l'educació de la nostra ciutat, en aquest cas, doncs sigui de qualitat i atengui les necessitats concretes de l'alumnat que tenim en aquest cas.
El govern preveu augmentar al voltant d'un 9% el pressupost del 2024 destinat en matèria d'educació, de tal manera que la xifra global destinada al departament d'Anna Simó superaria els 100.000 milions d'euros, un increment per aquest capítol que es negocia en el marc de l'alarma social que han creat, com comentàvem, els resultats de l'últim informe PISA, en què els estudiants catalans han obtingut registres baixos en les proves tant de comprensió lectora com també de matemàtiques.
Doncs bé, parlant de matemàtiques, avui es celebra la primera Copa Cangur de Matemàtiques a Olot. Es disputarà la primera Copa Cangur on concursaran centres del Ripollès i de la Garrotxa. L'alumnat participarà en equips de 7 persones en una primera categoria de primer i segon d'ESO i en una segona categoria seran de tercer i de quart. L'equip guanyador de cada categoria passarà a la fase catalana. Es farà a l'Institut Escola Greda d'Olot durant el dia d'avui i l'Anna Ventolà, que és la professora de la iniciativa, la professora organitzadora de la iniciativa, passarà pel programa d'aquí una estona. Anem als esports. El campió d'hivern, el grup 3 de tercera catalana, té accent del Ripollès. El Club Esportiu Abadesenc ha sigut el millor equip de la primera volta a la Lliga.
El Club Esportiu Abadesenc és campió d'hivern al grup 3 de tercera catalana. Els santjoanins han estat el conjunt més sòlid de la Lliga en aquest primer tram, tot i que van patir una petita davallada a finals d'any. El punt obtingut al camp del Besalú en la darrera jornada de la primera volta els situa líders de la Lliga amb 32 punts, dos més que els seus immediats perseguidors, que són la Mer i l'Escola Futbol Garrotxa. El calendari en aquest inici de segona volta no és fàcil per als blanguinegres, ja que arrenquen visitant el camp de l'equip revelació del campionat, el Club Poliesportiu Sant Joanenc, el pròxim dissabte a les 4, i immediatament després reben la visita de la Unió Esportiva Campdevànol, en el segon derbi de l'any, que jugarà a porta tancada. Dos encontres que poden reforçar el lideratge santjoaní o, pel contrari, poden significar la pèrdua d'aquesta primera posició.
Però és que ara ja tots els camps són complicats i cada partit serà una final. Volem estar i lluitar pel que volem, toca patir cada cap de setmana.
Els derbis de la temporada 2023-2024, de moment, han somrigut al Club Esportiu Abadesenc, i és que acumula 4 gols a favor i cap en contra en els duels contra Campdevànol i Camprodon.
Ens n'anem cap a 8:45.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anticovid. Demana hora trucant al 972-69-7790. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbal Lorenzana 3 d'Olot, pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al mercat d'Olot.
972-26-84-16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 9 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972-26-84-16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona, 12.
Són els mesos més freds de l'any a la Garrotxa. Has d'omplir el dipòsit de gasoil per la calefacció? No ho dubtis. Petrolis és el teu distribuïdor de gasoil de confiança. Demana el teu gasoil d'automoció, agrícola o de calefacció a Petrolis. Som especialistes en gasoil, tant per a particulars com per a empreses. Ens trobaràs a Olot a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 121 o al telèfon 972-273-619. Petrolis. Més de 25 anys arribant a totes les cases.
Comença el Carnaval a Olot amb la
presentació del Carnaval 2024. Dissabte 27 de gener a les 8 del vespre al Casal Marià. Presentació del Carnaval d'Olot, amb el cartell obra de l'il·lustradora Roser Mates i el pregó del rei i la reina de Carnestoltes 2024, com també dels actes d'enguany. Aquest any no deixis que t'ho expliquin i gaudeix del Carnaval d'Olot.
Toca el producte. Emporta-te'l. Deixa't assessorar pel personal de confiança. El tracte, la proximitat... Així són les rebaixes a les botigues d'Olot. Aquí saps el que compres. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
S'acosten les preinscripcions pels alumnes d'infantil 3 fins a quart d'ESO i l'Escola Cor de Maria Maria Reina et convida a conèixer el seu projecte educatiu. Apunta't a les portes obertes el proper dissabte 24 de febrer a les 11 trucant al telèfon 972 26 13 91 o enviant un correu electrònic a cordemaria@cordemariaolot.cat. I si ho prefereixes, també pots demanar una visita personalitzada.
Són 8:45.
5 minuts més.
Ens posem al dia de l'actualitat informativa d'aquest 25 de gener, d'aquest dijous, i ho fem en un format més breu.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Una part important dels alcaldes de la Garrotxa en peu de guerra contra l'ACA critiquen la seva gestió amb tot allò relacionat amb la sequera.
Amb Maia i Argelaguer, com bé us hem explicat en aquest informatiu, no entenen per què se'ls multa i no se'ls ajuda. Altres pobles, com per exemple Sales de Llierca, critiquen que tardin tant a arribar a les subvencions. L'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, va més enllà i diu que l'ACA està descuidant per complet la neteja de lleres del riu.
Des de l'ACA jo ja no hi crec, perquè l'ACA ens està posant multes a tots i està fent una gestió del territori fatal, perquè tenim unes rieres que el dia que torni a venir una altra glòria pot ser que la riera passi pel mig del poble més de passar per fora. Ho gestionen? No. Qui ho ha de gestionar?
Sales de Llierca ha instal·lat comptadors telemàtics a les 60 cases del municipi per preveure possibles fuites.
És una de les darreres millores que ha fet en la seva xarxa d'aigua, en què també destaca la col·locació d'una vòbula motoritzada al dipòsit que permet aturar automàticament el consum d'un punt concret de la xarxa quan aquest falla i així no buidar i malgastar el dipòsit.
A Ripoll, Alternativa per Ripoll exigeix la dimissió immediata dels regidors Guillem Barranqueras i Albert Sant Andreu pels comentaris homòfobs, masclistes i racistes a les xarxes socials. Tot això passa poques hores després que el Departament de Salut hagi anunciat que investiga si al cap de Ripoll hi ha hagut mala praxi en l'atenció d'urgència a persones immigrants sense empadronar.
I ho ha fet a partir d'una denúncia en un rotatiu. Algunes famílies asseguren que no van ser ateses i revisen els procediments aplicats.
Des de fa mesos que Endavant ha decidit regularitzar l'empadronament al poble, ho ha fet en primer lloc després de detectar casos de pisos amb situacions de sobreocupació.
La intenció és actualitzar les dades per tenir una radiografia real de l'habitatge.
L'alcalde és l'Oriol Lázaro.
Aquí el primera mesura que vam adoptar ja fa uns mesos és regularitzar tots els empadronaments, és a dir, repassar aquells empadrons que diguem que ja han caducat o que no són vigents. Per què? Doncs perquè aquella persona no viu en el nostre poble avui per avui, sinó que o bé va marxar o bé va ser un empadronament, aquells pisos que se'n diuen pisos patera, mal dit, no? Doncs hi havia algun cas d'aquests i això ja s'ha anat regularitzant. Per tant, el primer que hem fet és posar ordre.
La Intersindical convoca una vaga de 24 hores l'últim dimecres de cada mes a la Fundació MAP de Ripoll.
Denuncien la situació de precarietat laboral dels treballadors del centre especial.
Nou curs de llauneria als ripollès per donar resposta a les necessitats de les empreses de la comarca. Ja se'n va fer un de fusteria i ara es vol arribar a altres sectors com la mecànica. Ja hi ha una desena d'inscrits per ser futurs llauners. Escoltem a la Chantal Pérez, consellera de Promoció Econòmica.
Parteix del Pla Ripollès 2030, que ve arrel dels diners que van arribar al post-Covid i que es va fer aquesta anàlisi, no?, per veure què necessitava el territori, què necessitava la gent, i que és molt participat precisament per veure com podem tirar endavant com a comarca de muntanya que som, no?, i quines necessitats teníem específicament.
La comprensió lectora es converteix en un dels reptes immediats per millorar en matèria d'educació.
Aquest dimecres 24 de gener s'ha celebrat el Dia Mundial de l'Educació. Des de l'àrea d'Educació i Cultura d'Olot destaquen que després de molts informes és prioritari millorar en aquest aspecte.
I avui es disputarà la primera Copa Cangur de Matemàtiques a Olot, on concursaran centres del Ripollès i de la Garrotxa. L'alumnat participarà en equips de 7 persones en primera categoria, primer i segon d'ESO, i segona categoria, tercer i quart. Sort. L'equip guanyador de cada categoria passarà a la fase catalana. L'Institut Escola Greda d'Olot serà la seu d'acollida de la Copa Cangur de Matemàtiques, però atenció, perquè a causa de les obres que s'estan fent al centre, es celebrarà al Centre Cívic del barri de Sant Miquel. Parlarem amb l'Anna Ventolà, que és la professora organitzadora d'aquesta iniciativa d'aquí una estona, perquè a més, aquesta Copa Cangur arriba en un moment en què es parla molt de les matemàtiques, sobretot pel baix nivell dels estudiants. Hi ha novetats en les obres del desdoblament de la línia R3 de Rodalies.
Doncs sí, de fet, la circulació es recuperarà el pròxim diumenge 4 de febrer, encara que els treballs no han acabat. El que s'està fet durant els darrers mesos ha estat actuacions per preparar el terreny pel desdoblament que arribarà més endavant.
L'Hospital d'Olot fa la primera donació de teixit gestionada i coordinada des del mateix centre.
Fins ara s'havia de traslladar el cos a altres centres com el Trueta de Girona o el Santa Caterina de Salt.
L'Ajuntament d'Olot atorgarà el pròxim 9 de març la medalla de la ciutat al fundador de la Fageda, Cristóbal Colón.
Ho ha anunciat aquest dimecres l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
El Cau de la Guilla celebra el seu primer aniversari amb bona nota.
És la valoració que en fan les responsables de la iniciativa adreçada als infants.
I avui també en matèria esportiva és notícia que el campió d'hivern del grup tercer de tercera catalana té accent del Ripollès.
Doncs sí, Joel, i es tracta del club esportiu abadesenc, que ha sigut el millor equip de la primera volta a la Lliga, sobretot pel seu gran rendiment a casa, on només ha perdut 2 punts.
Avui també és dia de prèvia d'hoquei, i l'hoquei Olot enceta la segona volta a la Corunya amb la missió d'aconseguir la primera victòria fora de casa.
Els olotins visiten la pista de l'Ordes aquest dissabte a les 8. Després d'encadenar 4 partits sense guanyar, els de Miqui Ràfols es veuen obligats a canviar la dinàmica si no volen caure en la zona calenta de la classificació.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
L'oposició acusa Pere Aragonès de preparar la campanya electoral amb els canvis al govern.
Des del Parlament, el president de la Generalitat ha defensat l'ascens de Vilagrà i Sabrià i ha negat les acusacions d'electoralisme.
El PSOE diu prou a Paje per les crítiques a l'amnistia i el coqueteig amb barons del Partit Popular.
El president de Castella-La Manxa creu que el seu partit se situa a l'extraradi de la Constitució, la negociació per l'amnistia, i el ministre Òscar Puente li respon que ell és a l'extraradi del partit.
Bàsicament ja li ensenyen on és la porta. Avents contra el càncer descobreixen com les cèl·lules zombis resisteixen als tractaments.
L'Institut d'Investigació Biomèdica de Barcelona obre una via per impedir que aquestes cèl·lules contribueixin a tornar a fer créixer el tumor.
La Unió Europea preveu fins a 10 anys de presó si hi ha coacció o engany en la gestació subrogada.
El Consell i el Parlament Europeu han tancat un acord polític per incloure-ho juntament amb el matrimoni forçat o les adopcions il·legals a la llista de delictes contra el tràfic d'éssers humans.
Rússia acusa Ucraïna d'haver batut deliberadament un avió amb 65 presoners ucraïnesos.
Que ha caigut a 50 quilòmetres de la frontera i, segons el govern rus, no hi ha supervivents, mentre Ucraïna s'ha dit que l'avió no portava els soldats seus, sinó míssils.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
És el moment del temps, temperatures.
Avui ens llevem amb 1 grau negatiu a Vall de Núria i ja positius 2 a la Vall d'en Bas i a Mieres, 4 a Das i a Vic, 5 graus a Ripoll, Ribes de Freser i Molló, 7 a Olot, Sant Feliu de Pallerols, Camprodon i Girona, 8 graus a Castellfollit de la Roca, Santa Pau, Banyoles i Roses i 9 a Anglès i a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
I amb en Dani Ramírez.
Avui molt pendents del termòmetre perquè tornarem a tenir registres, rècords o propers als rècords. Ahir, per exemple, un parell de rècords. A Núria, des de l'any 1998 no hi havia hagut un dia tan càlid, amb 15 de màxima a tocar dels 2.000 metres. La Vall d'en Bas, mínima 1 sota 0, però la màxima 23 graus, també rècord des de que es va instal·lar aquesta estació. Bé, poques glaçades, només, per exemple, a Das, a l'aeròdrom, 3,5 sota 0, a Camprodon, 0 graus, màxima 19, a Olot, mínima 2, màxima 21, a Vic, mínima 2, màxima 20, i també a Mieres, atenció, mínima 1 positiu ahir i màxima de 23 graus, altíssima. Per tant, avui més valors de 20 a 23, 24 graus també cap al Gironès, pendents d'algun rècord, fins i tot també cap a la Selva. A alta muntanya, evidentment, amb temperatures positives de matinada, fins tot al matí d'hora al voltant de 8 o 10 graus cap als 1.700 metres. Tot això amb sol, boirina, algun petit banc de boira cap a Osona, poca cosa, i el sol s'imposarà a la tarda amb núvols prims. Tampoc canvia el temps divendres. Sembla que la temperatura doncs, es mantindrà molt alta, novament propera a rècord. Però el cap de setmana la temperatura baixarà una mitjana de 5 graus, farà temperatura alta, una mica de calor, però ja no parlaríem de rècord. Sempre amb anticicló, amb bonança, boires matineres i fins i tot diumenge algun banc de boira prop del mar.
Per començar bé l'any, tornen les mariscades de Peixos Isma. Encarrega-la a la botiga o trucant al telèfon 972 03 91 52 i passa-la a buscar divendres 26 o dissabte 27 de gener. Un quilo de musclos gallecs, mig quilo d'escopinyes, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles vives i una safata de 6 amborinyes, tot per només 25 euros. Corre, corre, no te'n quedis sense i encarrega-la ja. Peixos Isma!
Welcome to L.E.O. Night Sessions.
Macos i maques, les portes de Ràdio Ripoll i Ràdio Lot són obertes de bat a bat.
Són obertes de bat a bat.
Ha arribat l'hora de moure's amb els millors temassos de la història de la música de club.
Melodies que mai oblidaràs.
Una experiència que et farà tornar al passat.
Presentat per Xema Alló, el DJ més pelut de tota Catalunya.
Que no t'enganyin amb altres ritmes.
Ningú ho dola com nosaltres.
Així sona el cap de setmana. Així sona el cau del llop.
Els dissabtes a la nit de 10 a 12, el llop, mossega.
A partir del dissabte 3 de febrer, a Ràdio Ripoll i a Ràdio Olot, fem un 2x1, paraula de llop.
Jo no sé vosaltres, però jo seria incapaç de presentar-me a una competició de matemàtiques.
Avui esmorzem amb...
amb l'Anna Ventolà, que és professora, membre de l'organització de la Copa Cangur de Matemàtiques que avui arrenca a Olot.
Amb el suport de Twitting.
Què tal, Anna, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Bé, molt bé, mira, aquí ja muntant-ho tot. Sí.
Escolta, a mi això m'impressiona molt, eh? Una copa de proves matemàtiques. Jo em sembla que em retiraria al minut zero.
No, segur que no, perquè és una competició matemàtica que els diferents alumnes participen amb diferents habilitats. O sigui, no només fan matemàtiques, sinó que també hi ha estratègia i compten molt, no? Treballen en equip i hi ha moltes coses necessàries. Vull dir que no, segur que no.
Explica'ns una mica aquesta Copa Cangur, quines seran les proves que hi haurà, quin és el perfil dels alumnes que hi participen, vaja, i sobretot, què es pretén en un moment en què les matemàtiques, és a dir, l'assignatura de matemàtiques està a l'ordre del dia de l'actualitat.
Sí, no, mira, aquesta Copa Cangur l'hem organitzat perquè al final tenim alumnes, encara que sembli impossible, hi ha un petit col·lectiu que els agrada molt les matemàtiques, no?, i a més se'ls hi dona molt bé. I resoldre aquest tipus de problemes, que no són purament matemàtiques com molt acadèmiques, sinó que és més com més lògiques, no? són divertides, llavors a més els agrada molt. I és un format molt divertit perquè participen en equips, hem fet equips de 7 alumnes que es barregen els nivells, hi ha equips de primer i segon d'ESO barrejats, equips de tercer i quart, i llavors ells rebran 12 problemes matemàtics de l'estil de les proves Cangur, que molts d'ells al llarg de la seva període d'escolarització la realitzen, i es treballa en equip. Llavors, entre equips, els 7 alumnes han de resoldre els 12 problemes. I és divertit perquè el joc d'estratègia es basa en que els diferents problemes tenen diferents puntuacions. Vale? Llavors, quan un problema és fàcil i s'està resolent molt, aquell problema a la pantalla vas veient com va perdent punts. Quan un problema és difícil perquè els altres equips el fallen, vas veient a la pantalla com a temps real no va guanyant punts. Després, clar, ja, com et deia, no són només matemàtiques. També necessitem que cada equip hi hagi algú que sigui estratègic i que digui, ei, nois, va, anem a resoldre el número 10 que està pujant molt la puntuació. O si aquest el teniu, guardeu-vos-el pel final perquè veiem que va pujant, saps? Llavors, hi ha diferents rols i això és superdivertit. I ells s'ho passen molt bé. I pel que fa al col·lectiu és el que et deia, no? Són nens i nenes que els agraden fer matemàtiques i també hem trobat aquí un espai on els podem ajuntar. perquè a part de jugar, també al mig hem formulat com un esmorzar col·lectiu on ells podran interaccionar, podran parlar, podran, no sé, com establir relacions amb alumnes d'altres instituts que tenen les mateixes inquietuds que ells.
I participaran el Salvador Vilarresa de Besalú, el Bosc de la Coma d'Olot, la Garrotxa d'Olot, l'Institut Germans Vila-Riera de Camprodon i l'Institut Escola Greda d'Olot. No sé si hi ha algun favorit d'entrada o no.
No ho sabem, perquè com que és el primer any que es fa aquí a Olot i els instituts, és la primera... O sigui, nosaltres l'any passat, des de l'Institut Escola Greda, vam assistir a Figueres i vam participar allà. Llavors nosaltres sí que sabem una mica, bueno, podem fer vaticinis sobre què pot arribar a passar amb els nostres equips, que de moment no els diré, vale? No els desvalaré, però sí que els tinc. I el que passa és que, esclar, els altres és el primer any, perquè com hem muntat la seu aquí a Olot és el primer any que l'hem engegat, i llavors, clar, doncs tots aquests instituts és la primera vegada que juguen. Després sí que jo crec que si això es va mantinguent, que és el que esperem, i la resta d'instituts i escoles de la ciutat s'hi van apuntant, jo penso que llavors, amb els anys, sí que hi haurà una trajectòria i podràs dir, ostres, mira, aquests són els favorits perquè han guanyat 3 anys consecutius, i això serà molt guai. Però clar, aquest és el primer i estem una mica tota l'expectativa de veure què passa.
Escolta, Anna, hem de dir que l'equip guanyador de cada categoria passarà a la fase catalana, per tant, això entenem que anirà a més.
Home, i tant, sí, el primer de cadet i el primer de júnior se'n van directament a jugar a la final de Catalunya, que es fa al maig, sí. A la Garriga, i a veure qui seran els dos. Espero que, a mi m'agradaria molt que de les diferents categories hi haguessin diferents instituts guanyadors, no? Perquè també és un premi que el pots gaudir llavors en conjunt, no? Que no és només el mateix institut que es desplaça, i bueno, això enriqueix molt, jo penso que és molt guai.
Anna, ara que et tinc aquí com a professora de matemàtiques i com a membre de l'organització d'aquesta primera Copa Cangur de Matemàtiques a Olot, ara que es parla tant del nivell de les matemàtiques dels nostres i les nostres estudiants, com ho veus tu com a professora docent?
Home, és preocupant, la davallada que hi ha hagut és preocupant. El que passa és que, bueno, estem una mica tots intentant remar tots en la mateixa direcció per revertir una mica aquesta davallada de nivell i fer, doncs, una mica el que sigui possible a nivell individual, almenys. Llavors ara es veurà, no?, a nivell d'administracions què és el que proposen, però de moment jo penso que és una tasca individual i a nivell d'equip docent i a nivell d'institut més petit i esperar una mica a veure quins seran els canvis i què es proposa.
Esteu preocupats, però, en aquest sentit? És a dir, pels canvis que vindran, els veieu clars?
Mira, ensenyament, si estem acostumats a alguna cosa, és als canvis, perquè cada any ens canvien normatives, cada any apareixen coses noves i llavors és com una adaptació constant. I jo, mira, només demanaria això, no?, que estem a l'expectativa, no estem preocupats perquè estem superacostumats a adaptar-nos als canvis. Però al final, a veure si al final surt alguna cosa sòlida que es pugui mantenir al llarg del temps i que es pugui assentar una mica, perquè jo penso que al final tants de canvis un darrere l'altre és el que també fa que tot trontolli una mica, no?, perquè no pots... No permets que cap base sigui sòlida. Jo penso que se'n va una mica per aquí.
Anna Ventolà, que és la professora organitzadora d'aquesta primera Copa Cangur. Anna, em sembla que estàs molt ben acompanyada. Tens per aquí la Iria Torres, que és un alumne de quart d'ESO, que a aquesta hora suposo que ja deu estar nerviosa. Què tal, Iria? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bé.
Com ho portes, això?
Bé, de moment estem aquí preparant una mica totes les taules i l'organització, que tot fa molt bona pinta i estem molt emocionats.
Hi ha nervis? O quan es tracta d'una iniciativa que baixis més en equip, diguem-ne que la responsabilitat és compartida i es viu d'alguna altra manera?
Una mica nerviosa sí que estic, però la veritat que venim molt ben preparats, hem estat fent una preparació superbona a l'institut i l'equip penso que estem més units que mai, i entre tots ens ajudem i ens recolzem. Per tant, els nervis, prou controlables.
Què us aporta que s'organitzin iniciatives d'aquesta mena en equip? Diguem-ne que és com una manera diferent, no?, d'ensenyar les matemàtiques.
Sí, tant. O sigui, jo penso que és molt enriquidor per tots els alumnes, ja que veus les matemàtiques des d'un altre punt, i a part, no són uns matemàtiques d'estar a classe, tu amb la calculadora i estant atent, sinó que ets tu qui busques la manera de resoldre el problema. Cada persona té una manera diferent i al final trobo que és molt enriquidor. Per exemple, a mi m'agrada molt quan a la classe practiquem i doncs després a l'hora de posar en comú el procediment
què hem fet per tal d'arribar al resultat, doncs, ostres, és molt guai veure com un teu company ha arribat al mateix resultat utilitzant un altre procediment.
Mm-hmm. Per tant, recomanaries a qui ens estigui escoltant que tingui possibilitat d'organitzar experiències d'aquest tipus que s'hi apunti, no? Que ho faci, que ho provi, no? És una altra manera d'entendre les matemàtiques tenint en compte d'allà on venim.
Sens dubte, sens dubte. I a part no només millores en l'àmbit matemàtic, sinó que també aprens altres valors, per exemple, cooperar amb l'equip.
Això sempre és important. Iria Torres, alumna de quart d'ESO, gràcies per acompanyar-nos. Et deixem que acabis de preparar aquesta primera Copa Cangur, tota la logística, i escolta, a concentrar-se i a fer un bon paper.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu, bon dia i bona hora. Avui hem parlat de les mates, que, mira, sempre va bé tenir-les en compte i no només quan les coses no acaben d'anar del tot bé. Tenim molt de talent que hem de donar a conèixer. 10 minuts i les 9.
Tuiting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Estrenes smartphone, portàtil o tablet? A Tuiting te'l configurem i te'l deixem a punt per fer-lo servir amb tots els complements que necessites. Carregadors, maletins, fundes, protectors de pantalla... Tuiting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 902 26 24 25.
Hi ha novetats en les obres del desdoblament de la línia R3 de Rodalies. La circulació es recuperarà el pròxim diumenge 4 de febrer, encara que els treballs no hagin acabat, Judit Lechón.
El pròxim diumenge 4 de febrer es recuperarà la circulació de trens a la línia 3 de Rodalies. Des del passat mes d'octubre es va començar el tall per fer una sèrie de treballs que han de permetre aplanar el terreny per fer el desdoblament real de la línia. Dit d'una altra manera, s'han fet passos endavant en aquesta línia, però el servei de principis de febrer no guanyarà tram desdoblat. El que s'ha fet entre Parets i la Garriga ha estat millorar passos de vies, s'ha renovat l'electrificació i d'altres elements de seguretat. El servei es recupera un dia festiu per evitar la pressió de la circulació que hi ha en un dia feiner i el pròxim gran tall del servei està previst aquest pròxim estiu i servirà per a posar la segona via del desdoblament al llarg de 18 quilòmetres. Tot plegat té un import de 155 milions d'euros i permetrà incrementar la capacitat de trens que circulen en aquests trams. Des de Perquè no ens fotin el tren feia temps que demanaven concreció per la data del final de les obres i lamenten que no s'hagin publicat horaris.
L'Hospital d'Olot fa la primera d'una de teixit gestionada i coordinada des del mateix centre. Fins ara s'havia de traslladar el cos a altres centres com el Trueta de Girona o el Santa Caterina de Salt. L'Hospital d'Olot ha fet aquest mes de gener la seva primera donació d'aquestes característiques. I en matèria cultural, avui hem de parlar de la medalla Ciutat d'Olot perquè l'Ajuntament l'otorgarà el pròxim 9 de març al fundador de la Fageda, Cristóbal Colón. Ho ha anunciat aquest dimecres Pep Berga, segons l'alcalde de la ciutat. Se li entrega aquest reconeixement al màxim responsable de la cooperativa per la seva trajectòria i per l'impacte positiu que han tingut les seves accions socials al llarg de més de 40 anys.
L'Ajuntament d'Olot atorgarà al fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, la medalla de la Ciutat d'Olot. L'alcalde Pep Berga assegura que se li farà entrega de la medalla per la seva trajectòria i per haver impulsat fa una mica més de 4 dècades el projecte social de la Fageda, que ha ajudat a moltes famílies de la ciutat.
El seu lideratge és inqüestionable, és a dir, és veritat que quan estem homenatjant en Cristóbal Colón estem homenatjant tot el projecte de la Fageda, però tot projecte, doncs, per continuar endavant amb tant d'èxit i amb tants anys de continuïtat, doncs sempre necessita una persona que estigui al capdavant, i en Cristóbal ha estat aquesta persona. La medalla de la Ciutat d'Olot no és una medalla que la doni l'equip de govern, la dona el consistori, es dona amb el vistiplau de tots els grups que tenen representació a l'Ajuntament. En aquest sentit hi ha consens i unanimitat, això considerem que és un tema molt important a l'hora de concedir una medalla.
L'alcalde d'Olot destaca també el projecte de residència per a persones amb discapacitat i l'escola Noima de segon bones oportunitats que fa 2 anys que està en marxa i que el curs vinent espera poder funcionar a l'edifici de la Providència, un cop aquest estiu s'hagin completat les obres de rehabilitació de l'espai. Durant les pròximes setmanes, tothom qui ho vulgui pot fer arribar el suport a aquesta candidatura al correu electrònic alcaldia@olot.cat. L'acte d'entrega de la medalla serà el dia 9 de març a les 6 de la tarda al Teatre Principal d'Olot. L'Ajuntament no entregava una medalla de la ciutat a ningú des de l'any 2017, quan la van rebre els arquitectes RCR. Cristóbal Colón rebrà la 20a medalla de la ciutat entregada fins al moment.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Després de 120 anys fent que la millor energia arribi a cada llar, intentant fer millor la vida de les persones, a Bassols volem recordar-nos dels que més saben del concepte del temps. Els més grans. Els que ens recorden que podem perdre la vista, però mai perdre de vista qui estimem. I que la riquesa més gran a tresorar no són els calés, sinó l'afecte i respecte dels que ens envolten. Perquè hi ha quelcom més important que complir anys. I és complir amb la gent. Bassols, 120 anys complint.
Anem als esports. L'hoquei Olot enceta la segona volta a la Corunya amb la missió d'aconseguir la primera victòria fora de casa. Els olotins visiten la pista de l'Ordes aquest dissabte a les 8 del vespre. Després d'encadenar 4 partits sense guanyar, els de Miquel Ràfols es veuen obligats a canviar la dinàmica si no volen caure a la zona calenta de la classificació. Els nous jugadors sèniors del conjunt olotí viatjaran a terres gallegues. Roger.
Comença la segona volta de l'hoquei Lliga Plata d'hoquei patins. Ho fa amb un hoquei Olot que ha sumat un dels darrers 12 punts i que ha vist com els resultats no han acabat d'acompanyar l'equip. Queden 11 partits per acabar la Lliga i els olotins tenen 5 punts de marge respecte al descens. Precisament l'equip que el marca és el rival de dissabte, l'Ordis Gallec. Els de Miqui Ràfols tenen l'oportunitat de començar el segon tram de temporada sumant 3 punts i així encadenar el que ha de ser una dinàmica positiva per no haver de preocupar-se per baixar de categoria. El tècnic olotí remarca la particularitat del viatge a terres gallegues aquest dissabte.
Sabem que és complicat perquè surts molt aviat al dematí, trenques una mica el que normalment són les rutines de partit perquè hi ha aquest desplaçament lluny, però bueno, amb totes les ganes del món de sumar la primera victòria fora de casa.
El rival de l'hoquei Olot aquest dissabte és l'Ordes, últim classificat amb 6 punts i que compta amb jugadors importants com Martín Pallero o Ivan Centoira. Serà el primer dels 3 partits que els olotins jugaran consecutivament contra rivals gallecs, precisament els 3 que ara per ara tenen per sota. Ràfols explica que serà un tram important de la temporada.
Està clar que sempre que guanyes a rivals de sota i a més ara començar la segona volta, et desenganxes d'ells, no? També per ells psicològicament, en el seu cap segur que pensen que els hi és més fàcil puntuar amb un equip que estigui més a la part baixa de la classificació que no pas a la part alta. I en aquest aspecte sí que és molt important.
Miqui Ràfols comptarà amb els 7 jugadors de pista i els 2 porters sèniors per aquest primer duel de la segona volta. L'Ordes d'hoquei Olot jugarà aquest dissabte a les 8 del vespre al Pavelló Deportivo Castelao 1. Des de mitja hora abans es podrà seguir, com sempre, en directe a Ràdio Olot.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé, i quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes 2 ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs 2 vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Fins aquí els 5 minuts més d'avui. Demà hi tornem ja amb aires de cap de setmana. Com sempre, a la mateixa hora, per informar-vos de la millor manera. Gràcies per la confiança. Bon dia i bona hora.